L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, per una vida més natural.
Passa un minut i mig d'un quart de set. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, la cita que teniu cada dimecres amb la medicina natural, un programa que es reemet els dissabtes, una mica abans d'un quart de set de la tarda. Ens acompanya i el saludem ja el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bona tarda, doctor Pros.
Bona tarda, Ignasi.
I avui ens visita la metgessa Laura Foch. Té 32 anys i porta uns anys exercint la medicina i investigant els perfils genètics del càncer de pròstata. Està preparant-se per al doctorat en l'especialitat de bioquímica clínica. Laura Foch, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Avui tenim, doncs, una jove metgessa, doctor Pros, que, a més, havia estat, quan tenia 9 anys, pacient de vostè i de la medicina natural.
Ostres, sí, això és quasi una anècdota, no?
Potser no viurem de nostàlgies, però està bé recordar-ho.
Sí, perquè m'ha fet, bueno, fet molta il·lusió, però no, jo m'agradaria que després de fer aquesta... que sigui la Laura, no?, que ens ho expliqui, encara que després de fer aquesta introducció, jo també em pregunto, ens hauríem de preguntar a Ignasi, què fa una futura doctora, una metgessa, que a més està fent un doctorat en una cosa tremendament complexa, no? Sí. I a veure com articulem les dues coses, no?, amb la medicina natural. Però explica'ns, Laura...
Doncs bé, jo vaig estudiar medicina perquè, bueno, m'agradava ajudar la gent, no? I volia, sobretot, trobar les causes de les malalties. I llavors jo veia que, a mesura que anava fent la carrera, pues que les diferents especialitats no curen les malalties, només apaivaguen els símptomes. Només hi ha l'excepció dels antibiòtics que poden matar les bactèries, no? Llavors vaig decidir fer una especialitat de laboratori per encaminar-me al món de la investigació. Però com que de petita havia estat pacient teva, doncs... doncs coneixia la vertent de la medicina natural, no? I com que jo vaig ser curada, pues...
Recorda.
Sí, sí.
Escolta'm, per què m'has vingut a veure?
Perquè els meus pares volien una segona opinió. A mi m'havien dit que m'operarien de les amígdales, perquè sempre tenia angines, i els meus pares volien saber l'opinió d'un metge naturista. I llavors em van portar el doctor Pros, i el doctor Pros el primer que em va dir és: tranquil·la, que d'això no t'operen. I bueno, així va ser, i mai més he tingut angines, des dels 9 anys.
Que se li va aplicar ara fa, doncs això, 20 i pocs anys.
23 anys, sí.
Escolta, ja ho veus, Ignasi?
Bona higiene nasal, no?
No, perquè llavors ho fèiem, llavors? Encara no
el
havia
fluix, fluix no. Encara no havia arribat.
La tècnica del fluix, que no. Dius tu, no havia arribat encara. Però bueno, vull dir que... O sigui, jo ho tenia que... Ho vaig tindre molt clar, no? Perquè,
perquè doctor Pros, vostè ho ha dit moltes vegades aquí, se n'abusa de les operacions de les amígdales, de treure les amígdales.
Bueno, de fet, en aquella època, Laura, era una moda, no? Perquè sí, era una moda.
Segur que vostè sí, es va trobar les seves companyes de col·legi i la meitat
sí,
que els hi havien tret les amígdales.
Moltíssima gent no té amígdales, no? Uh-huh. I en realitat és un, sí que és un focus d'infecció, però també és un lloc de defensa natural del cos, no? És on es fabriquen més limfòcits, també. Llavors, per algo serà que les tenim, no?
O sigui, què en penses, doncs, d'aquesta ablació massiva, no? Ara es fa amb la mateixa intensitat d'abans?
Es fa bastant. El que passa és que amb l'evolució dels antibiòtics potser es fa una mica menys. Però sí, sí, es continua fent.
Però clar, es donen antibiòtics. L'alternativa és donar antibiòtics
sí, claro,
de seguida.
Sí, clar, i als nens i de seguida. Però jo crec que d'aquí uns anys això es veurà com ara veiem quan operaven abans sense anestèsia, no? Una brutalitat. Llavors, d'aquí uns anys, però per què, pues, com és que tens mutilat això, no? No les amígdales... Uh-huh. Bueno, no sé, bueno, aquesta
doncs,
és la meva opinió.
Sortosament, Ignasi, a mi em fa molta il·lusió avui tindre't aquí, Laura, perquè és un criteri... O sigui, és un metge que veu amb un criteri diferent, perquè jo penso que quan surts de la facultat et foten unes orelleres, com els burros, no? I només veus el que hi ha davant, com si la veritat fos només única i exclusivament aquesta, no? La veritat és molt més ampla, no?
Sí.
I per tant, jo ara li preguntava, mentre estàvem aquí fora, dic, Laura, durant la carrera t'han ensenyat, has après quelcom sobre l'alimentació? És a dir, que dius, bueno, amígdales fora, o sigui, vinga, som-hi, operem. Però tu t'has dignat com a metge, has dedicat un temps a interessar-te en els hàbits dietètics, tu, Laura, quan eres petitona, o en els pacients que ara et trobaràs, vull dir, suposo que ara ja ho miraràs d'una altra manera, no?
Sí.
Què?
O sigui, a la carrera no t'ensenyen res de nutrició, res d'alimentació, t'ensenyen els mecanismes cel·lulars, el cicle de Krebs, bueno, tots els fàrmacs existents, però no t'ensenyen l'alimentació, ni a fer dietes, ni què hi ha de la dieta vegetariana, no? Ningú t'ensenya res, ni... I, bueno, jo, perquè quan era petita, doncs els meus pares ja em van ensenyar, no? De fet, quan vaig néixer jo, eren vegetarians tots. Llavors, clar, això ha anat amb mi, però si no, no en tindria ni idea, no?
Uh-huh. Escolta, ara, aprofitant el que està explicant la Laura... Ignasi, m'agradaria que llegissis, perquè ja ho veus, és un correu que vaig rebre i em ha fet molta il·lusió perquè una jove estudiant, Laura, ara veuràs que...
Ara sentirà el que diu,
sí.
I ho sentiran els oients. És un missatge adreçat al doctor Pros i que reproduïm nosaltres aquí a Ràdio Estel, a l'espai Naturalment, doctor Pros. Diu, hola, doctor Pros, sóc la Berta Rocher. Estic estudiant segon de Medicina a l'Hospital Clínic de Barcelona. T'escric perquè he estat mirant la teva web i llegint el teu llibre i m'està encantant. A la facultat trobo molt a faltar que ens parlin, encara que sigui mínimament, de la importància de l'alimentació o de la visió de la malaltia que té la medicina natural. Des de l'Associació d'Estudiants de Medicina m'agradaria convidar-te a venir de cara a l'any vinent a fer una ponència perquè ens expliquis la teva visió de la medicina. Moltes gràcies per endavant i gràcies per la feina que fas. Berta Rocher Ross.
Doncs, què et sembla, eh?
Doncs una carta prou expressiva.
I estimulant, a la vegada, no? Perquè veus que hi ha un neguit, com el de la Laura mateix, no? A intentar canviar les coses, tu, que les coses... Clar que és una minoria, però aquest criteri, doncs, no és un criteri únicament i exclusiu de mitja dotzena de metges. Vull dir que és un criteri que fora d'aquí està molt més extès i espero que aquí, doncs, en pocs anys també el puguem anar incorporant, no?
Mm-hmm. Laura Foch creu en la medicina natural.
I tant, de ple.
De ple. Quins arguments dona dins la professió, en la seva pràctica diària, a les seves amigues, amics?
Mm. Bueno, en primer lloc, jo crec que la medicina natural engloba, no?, el ser humà. O sigui, no es dedica només al braç o al fetge o al ronyó, sinó que tracta tota la persona en global, no? I això és molt important, i sobretot en els temps que vivim, que la gent necessita ser escoltada, també, no? Mm. I, I llavors, bueno, els metges naturals, a mi també una cosa que m'agradava molt dels metges naturals és que, bueno, fan de psiquiatres, psicòlegs i de tot, no? O sigui, perquè pregunten tot. Tu vas al metge de capçalera normal i et diu, hola, què te passa?
Es classifica en un grup concret, no. Vostè té això, vostè té allò altre...
Ni et mira, no et miren a la cara, miren a l'ordinador...
Tampoc s'ha de generalitzar, permeti
no,
que digui,
no?
No,
però és pel sistema, no? Perquè sí, no tens temps de visitar les
persones. Segur que hi ha metges molt bons. Sí.
I tant, i tant. I, bueno... Però, en canvi, arribes allà i te pregunta, pues, tot sobre la teva vida, no? Com... I que, realment, aquí hi ha moltes causes de les malalties, no?
Que van lligades a la persona, també, clar, sí. Que somatitzem i que expressem o que ens fem sortir perquè tenim aquestes circumstàncies concretes.
Sí.
Cada persona amb el seu segell personal. Interessant, això, eh? La medicina de la persona, per tant, sí. Com hem dit també altres vegades aquí.
I això m'agrada molt perquè això és una frase de l'Ignasi, eh?
Bé, no l'hauria patentat.
No sabia, eh? No
sabia. Jo ja l'utilitzo, Ignasi, la medicina. Sí, és la medicina natural. Doncs mira, com diu l'Ignasi Miranda, és la medicina...
Oh, gràcies. Sí, segur que ho han dit més persones i
no,
metges,
la medicina
sobretot.
De la persona. I això la Laura ho explica molt bé. Vull dir, ella, esclar, ara està fent pràctiques a la consulta perquè molt ella bé. Li farà gràcia, com que hi ha una vacant a la plaça a Girona, vol anar, doncs, de metge, la responsable metge
sí.
De Girona.
Doncs atenció als oients de Girona i de les comarques de Girona, que tindran aviat una bona professional de medicina natural a Girona ciutat.
Sí, sí.
Molt bé.
Doncs jo voldria, Laura, la teva experiència, encara que és una curta experiència en el pas en aquests, per la nostra consulta a Barcelona, quines impressions n'estàs traient? És a dir que t'esperaves viure aquesta experiència, encara que tu ja l'havies viscut, però de molt petitona. Però, esclar, ara estàs veient casos de no sé, problemes immunològics o problemes oncològics, problemes reumàtics, problemes... has vist neuràlgies o migranyes, mals de cap...
Tot, una mica de tot.
Clar, que és un dels al·licients que té la consulta, perquè si jo fos un dermatòleg, no, només veuries problemàtica de pell. No? Si fos un psiquiàtric, doncs veuries el que, bueno, malalties psiquiàtriques, però clar, aquí ho veiem tot. Uh-huh. I el que ara explicava també la Laura, que bueno, sovint un conflicte emocional, per tant, que el metge de capçalera el derivaria potser amb un psicòleg, amb un psiquiatre, doncs, clar, nosaltres això ens ho mirem d'una altra manera, perquè aquell conflicte emocional potser és el que ha derivat en aquella patologia uh-huh. concreta, que té la persona que ens visita, no?
Sí. Uh-huh.
I això és el que suposo que... És el que tu trobaries a faltar a la facultat. Vull dir que...
Sí.
Clar, que jo... quan tu surts a la facultat surts amb un títol, però res més. L'experiència és la que després...
No saps res,
faràs,
realment. Clar.
Uh-huh. Anys, no?
Uh-huh. Bé, avui parlem amb Laura Foch, que és metgessa, està investigant els perfils genètics del càncer de pròstata i s'està especialitzant en el seu doctorat en bioquímica clínica. Ens pot explicar una mica què vol dir això de la bioquímica clínica? Que també té alguna raó de ser, ens deia abans
sí,
de començar el programa.
Sí, la bioquímica avui. Clínica és una especialitat que es fa via MIR, igual que totes les altres, excepte la medicina natural.
Sí, que és l'oposició de metges interns residents, el
sí.
MIR, que es fa després de la llicenciatura en medicina.
Exacte, són 4 anys i bueno, et dediques a estar els 4 anys al laboratori i aprens pues, des de la, què és la glucosa i analitzar la glucosa, què és l'hormona tiroidal, no? I bueno, jo vaig fer aquesta especialitat perquè m'agradava el món de la investigació. I llavors tothom et diu, sí, sí, tu has de fer el MIR perquè, bueno, és el que toca, no? I després ja faràs el doctorat o el que sigui. Llavors jo vaig seguir el camí i vaig fer bioquímica, però per fer investigació i saber ajudar amb algo, ni que sigui poquet, a la ciència, no? A trobar alguna causa, perquè m'agrada furgar fins trobar les causes. Llavors, per això també m'agrada la medicina natural, no? Perquè va a la base, no? L'alimentació, les emocions, va a la base de les malalties, no es queda amb el símptoma, no? No donem un ibuprofè per calmar el dolor, no? I a més, també quan vas visquent experiències amb els familiars o amb mi mateixa, no? Tampoc la medicina alopàtica no cura, tampoc. Llavors, bueno, necessites una altra cosa, no? És que el mateix ésser humà busca una altra cosa. I bueno, Això és el que em va portar...
No, és, complementa molt bé la seva feina de pensar en la persona, medicina natural, i també en les substàncies, no? I amb la química, amb l'alimentació...
Que si hagués hagut l'especialitat de medicina natural, hagués fet aquesta especialitat, però en aquell moment, ni ara no hi és, no? He fet el màster i que hi ha de medicina natural de la universitat, però clar... No podia triar aquesta especialitat, no? Me n'havia d'anar fora o fer alguna cosa diferent. Llavors, pues, això és.
Cal un reconeixement. Aquesta és una reivindicació que sempre el doctor Pros expressa aquí.
Sí, però és això fins que no hi hagin moltes laures, no? Sí, o moltes, aquesta futura metgessa que ens ha sortit, aquestes moltes Bertes, Roixer, no?
Exacte.
Però, bueno, jo crec que hi acabaran siguent. Ara apuntava abans, Laura, que jo tinc la sensació, i això és el que tu veus a la consulta, dic, clar, com definir la medicina que fan els nostres col·legues, la medicina que tu has estudiat a la facultat? La reconeixem com la medicina alopàtica, però jo crec que més que una medicina alopàtica és una medicina química, perquè ens estan fustigant per tot arreu. És a dir, que tinguis el que tinguis, de seguida traiem la química, no? I, en canvi, nosaltres potser l'utilitzem menys i fem servir, doncs, altres elements que no tenen ni els efectes secundaris ni tenen les quantificacions. I llavors, per tant, jo dic, no sé, tinc la sensació que la gent ja s'ha adonat compte que la medicina, aquesta química, ha fet sostre. Llavors, clar, la gent comença a reaccionar, perquè la gent ja estan saturats de química, de periòdics, d'antiinflamatoris, no? I recordar, una vegada més, Laura, suposo que estàs al corrent, de que la tercera causa de mort en el món civilitzat és els efectes secundaris de la
dels medicaments.
Aviam, fem-s'ho mirar, tot això, no? Mm-hmm. I ara acaba de sortir aquest pobre noi d'Olot, que l'estan fustigant per una diftèria i cada dia s'estan morint en aquests moments en l'hospital aquesta nit. Quanta gent haurà mort d'una insuficiència respiratòria? Uh-huh. És a dir, que, escolta, ja resulta que tothom és savi, tothom és capaç, qualsevol periodista, de dir la seva i opinar. Escolta, que opinin, doncs jo no opinaré de la cuina del Ferran Adrià, perquè no sóc cuiner, però puc tindre un criteri, però opinar per opinar, i això és una mica el reflexe del país que vivim. És a dir, escolta, tu, dedica't en el teu ofici, fes-lo bé, però no opinis de les coses que no coneixes. Llavors, jo no és que estigui a favor ni en contra de tot això, però el que sí m'emprenya molt és que es verteixin opinions sense criteri.
Potser es diu massa vacunem i no es diu tinguem més cura de la higiene nasal, de l'alimentació sana...
Mira, que ho expliqui ella. Clar, ella és un...
Doctora Laura Foc, digui.
És un referent, mira, ella mateixa l'anaven a operar quan era petitona.
Sí, un exemple.
De treure-li una amígdala, i gràcies a la medicina natural i gràcies a nosaltres, doncs no es va operar.
Si s'hagués fet extracció massiva d'amígdales, no sé quin país tindríem. Molt minvat de defenses, no?, els ciutadans.
Doncs sí, i realment es veu això, no? Es veuen moltes malalties autoimmunes, moltes malalties que no se sap la causa, i es pregunten i per què, no? I, bueno, per què? Doncs perquè per la boca entra la salut i la malaltia, i també per l'aire, i també per... I perquè el pacient és responsable també de la seva salut, no? Igual que portem el cotxe al taller a la primera de canvi, nosaltres no vigilem. Nosaltres, fins que no estem ja ben petats i ben d'això, no anem al metge, no? Mm-hmm. Però perquè es desconeix...
Quan anem al pòster, si has de posar gasoll, poses gasoll, no li poses aigua, no? O que no correspon. I, en canvi, ens fotem uns aliments que...
De tot, de tot.
Pitos, no?
Sí.
Per citar-ne algun, per exemple, la llet. Dius, la llet, no? Mm. Jo crec que és el producte més venut en els supermercats, la llet. I llavors un s'hauria de preguntar... Escolta, avui hi ha el càncer, que sembla que l'estiguin disseminant. Avui el càncer és una patologia que fa fredar.
Sí.
I llavors un s'hauria de preguntar que bé te sapiguer si qualsevol dels aliments més immediats, i com això em refereixo a la llet, al pa, al blat, no? Poden... Quin tant per cent de responsabilitat tenen? I ara vull parlar de l'excés de medicaments. Ja ho sabem, ja ho hem dit, la tercera causa de mort, no? Però la llet, tu, un producte que li posen, el manipulen de tal manera que el producte final, és a dir, com pot ser que un Tretavic pugui tindre una caducitat de 6 mesos? Vull dir, és evident que allà hi ha una quantitat de química que el producte final ja no és llet. Eh? Doncs, bueno, i aquí no diem res. Jo crec que els metges, Laura, haurien de ser una mica més beligerants en aquest sentit, no? I comunicar als nostres pacients, doncs, bueno, què és el que fem nosaltres. Diu, escolti, ja amb vostè, ja amb, quins són els seus hàbits dietètics, no?
Educar, no? Educar una mica els pacients amb la cultura. Ja que no es fa a les escoles, doncs els metges haurien...
I a les facultats.
I a les facultats de medicina.
Sí, pues... ho fa Radio Estel.
Bé, nosaltres intentem contribuir modestament. Per cert, Laura Foch, sobre el tema aquest del cas del nen d'Olot, ja que ha sortit, té alguna opinió que vulgui difondre, que en pensa? Això és un tema també delicat i complicat.
No la posis en un cúmplic.
Bueno, jo opino que cadascú ha de ser lliure de si vols vacunar els teus fills o no els vols vacunar, no? Però en aquesta societat sembla que no pots ser lliure, no? Que has de vacunar els teus fills. I, bueno, almenys tenir la capacitat de decidir i tenir tota la informació. O sigui, si no vacunes, què passa? Si vacunes, què passa? O què pot passar, no? Llavors, jo...
Quines alternatives naturals hi ha? Perquè n'hi ha.
Exacte.
Això també potser... Tenim la sensació que és el que menys es diu, això, no?
És que hi ha una cosa...
Que hi ha alternatives.
És una cosa, Laura, que tu has dit, les malalties autoimmunes. És a dir, jo no sé si tu, com a metge jovenet, que acabes... Bueno, és a dir, ja portes uns anys de pràctica, no? Però ho acabes de dir. És a dir, cada dia veiem, i això ho estàs veient a la nostra consulta, ara, la quantitat... cada dia creixent de malalties, doncs... Jo dic malalties de nuevo cuño.
Sí, perquè són emergents, no? Sembla
sí,
que siguin noves.
A mi em fa gràcia, no?, aquest... no sé, aquest adjectiu. Però... clar, si anem... tu que t'agrada urgar, no? O sigui,
sí.
Com has fet anar?
De... Furgar. La ferida.
Furgar, clar. Quina responsabilitat poden tindre aquells antibiòtics, antiinflamatoris, tota aquesta química, les vacunes, inclòs aquest excés de vacunes? Escolta, vacunes per tot, ara aviat ens prendrem vacunes contra la contaminació.
Sí, home, sí, clar. Contra tot.
Tot i... això, algun dia, això ho estem pagant car, o no?
Sí,
o pagarem molt car?
Jo crec que sí, que ho estem pagant car. O sigui, els humans ens hem fet el nostre rotllo, no? Bebem llet i després pues, bebem llet, ens vacunem, respirem la pol·lució perquè ens agrada comprar-nos molts cotxes, no reciclem, però clar, això es paga, no? Es paguen les conseqüències.
L'home és un animal realment singular. Jo dic en el llibre aquest dels
mocs
fora.
No?
L'estupidesa és evident, això, no? Però d'entrada, o sigui, referint-se a la llet, és l'únic mamífer que segueix prenent llet després del període de lactància natural, no? Vull dir, això...
És el període indicat per la llet, després ja no.
Això és quelcom que això no es dona en cap altre animal de la superfície terràquia.
Però és que la gent... O sigui, a tu t'ho ensenyen, no? La llet és un bon aliment, la llet té calci, la llet...
El calci el necessitem, això és veritat.
Sí, o sigui, t'ho venen molt bé i t'ho ensenyen així des de petit i la gent no ho sap. El tema de la llet no el sap.
Però saben els metges, Laura.
No, clar, per això es desconeix totalment, no? I...
Bé, passen 7:45, seguim parlant amb Laura Foch, metgessa, especialista en bioquímica clínica i podem dir també en medicina natural. Ens pot comentar, que sigui breument, per on va aquesta investigació, el que es pugui dir en pocs minuts, dels perfils genètics del càncer de pròstata? Vol dir que el càncer de pròstata, que molts homes tenen a certa edat, a partir dels 70 anys sobretot,
sí.
Bé, molts homes, però tampoc és un percentatge molt alt. Alguns tenen
bueno,
problemes de pròstata.
Alt, també.
Sí, dels...
També està relacionat amb l'alimentació, amb l'obesitat, amb la llet, també. De fet, hi ha estudis de la llet de vaca i el càncer de pròstata.
Sí.
I, bueno, indirectament amb l'obesitat, no? I llavors, bueno, el meu objectiu és trobar diferències genètiques de gens sobreexpressats o no... tinc un grup de controls sans i un grup de càncers de pròstata. Llavors vull veure les diferències entre els dos grups, no?
I això li pot permetre descobrir algunes realitats, alguns orígens, algunes causes?
Sí, bueno, la ciència és tot molt complex, després d'una cosa ve l'altra, no? Però No, o sigui, jo no trobaré cap teràpia ni cap, però bueno, puc avançar una mica
ara,
més.
Ara, vull aprofitar, ja que dius això, i tinc aquí davant aquest llibre tan maco que és Nascuts per córrer, que és un llibre de referència. L'exercici, és a dir, pot tindre l'exercici alguna cosa a veure amb, amb les malalties prostàtiques, amb el càncer de pròstata? Gent que hagin fet esport o que no l'hagin fet? O ser un sedentari versus un atleta?
Bueno, clar, perquè l'exercici físic aporta molts beneficis, no? També, o sigui, també genera radicals lliures, però aporta beneficis i això compensa. O sigui, normalment els que fan exercici no estan obesos, els que fan exercici, bueno, tenen les endorfines altes, són més feliços, no? Això també el cap, doncs, també afecta, no? Amb els càncers, bueno, aquesta és la meva opinió. No sé.
Bé, doncs...
Aquí, Ignasi, t'haig de fer una... Això és una informació molt, per mi, molt satisfactòria, no?
Sí.
Llegir que els millors atletes del món consumeixen flocs de civada, tu.
Molt bé.
És a dir que,
felicitats, això... doncs.
Sí, perquè finalment s'han donat compte. Llavors, fixa't que hi ha atletes que no mengen carn. És a dir que poden córrer llargues distàncies gràcies a un rei, s'alimenta a base de verdures, cereals i llegum. I la presència de la civada doncs és un element cada vegada més present, eh?
Molt bé, doncs felicitats, perquè el doctor Pros, que defensa les propietats guaridores terapèutiques de la civada, segur que ho sap la doctora Laura Foch, que
treballa. Jo també menjo civada.
Li va bé, nota que li va bé. Sí,
oh, i tant. Sí,
molt
sí.
Bé. Alguna recomanació general que ens vulgui donar com a metgessa de medicina natural, tenint en compte que està treballant també en la consulta del doctor Pros? Recomanacions generals per evitar futures malalties, per cuidar-nos naturalment, vetllar per la nostra higiene nasal, per la, no sé, la nostra bona circulació sanguínia, per tot.
Bueno, sobretot no agobiar-se, perquè al final penses, al final no podries menjar res, no? I perquè, clar, això té insecticides, això, la llet, no, tampoc es pot.
Un altre producte té conservants, colorants.
Sí, jo aconsello anar afegint aliments bons a la dieta, no? Anar traient a poc a poc els que són perjudicials, entre cometes, o no. Però sobretot no agobiar-se i afegir aliments bons, no? Com per exemple la civada.
O la verdura ecològica.
O la verdura ecològica, però sense... O menjar més verdura o més fruita, si no és el costum, no? O sigui, afegir aliments bons a la dieta. Que compensin tot el que els dolents, no?
Que sempre hi són.
I després ja, jo crec que cau pel seu propi pes, que vas deixant tota la resta. I vas, a poc a poc, vas tenint millor salut.
Després agafar altres costums equilibrats, menjar cada 3 hores, beure poc i freqüent, no? Aigua, líquid...
Sí, és que és tot un món.
Una mica el sentit comú, també sopar poc, no fer grans àpats.
La frase típica, no?, de esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre.
Doncs bona recomanació.
Això és molt...
No, no, semblen, segurament a molts oients els hi sonen aquestes expressions, però potser aplicar-les no ho fem tant.
Exacte, costa molt, no?, per la societat com ens porta... tant estrès, tantes presses, sempre, doncs, si no et pares a pensar, tot va malament. O sigui, has de parar-te a reflexionar. Jo avui això ho pensava, no? Tant per la feina com per l'alimentació. Si vas corrents i et compres el primer que trobes al supermercat o en una botiga de menjar fet, si no penses, no? Si no planifiques, doncs l'alimentació va i la vida va malament.
Bé, ens queda un minut, doctor Pros, algun últim comentari per acabar.
A
part d'agrair a Laura Foch la seva presència.
I preguntar-li a la Laura quan creus que ja estaràs preparada per assumir la direcció...
La consulta de Girona.
Girona, perquè fa molta il·lusió, no?
Sí, jo quan vaig veure la plaça vacant em va entusiasmar moltíssim, perquè no... O sigui, no m'esperava... Jo volia, no?, dedicar-me a això, però no m'esperava tan aviat, no?, i menys pues, fent la tesi i tot, no? Llavors dic, és la meva oportunitat i em fa moltíssima il·lusió i com més aviat millor. Quan el doctor Pros cregui que estic preparada, però bueno, jo... Jo vull ja.
Vostè ja s'hi veu, eh? Molt bé, molt bé.
Una alumna avantatjada.
Doncs molt bé. Recordem als oients, parlant precisament de la consulta del doctor Pros, que el seu telèfon és el 93-212-1504. 93-212-1504. Podeu trucar, amics oients. Avui no hem tingut temps d'obrir els telèfons aquí en directe a Naturalment doctor Pros a Ràdio Estel, però sí, sempre està disponible per a qualsevol consulta aquesta trucada o per demanar hora al 93-212-1504. Bé, Laura Foch, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a
bona tarda
vosaltres.
I molta sort, que vagi bé.
Moltes gràcies.
I gràcies, doctor Miquel Pros, una setmana més. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Ignasi.
Seguim acompanyant-vos a Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.